L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 21 de setembre, destacarem... Foment accelera la variant de l'Aldea per acabar-la a finals del 2013. L'alcalde de Santa Bàrbara respon a Unitat Planera qui la denuncia per no convocar plens ordinaris, per a ell no té més significació. El Consell Comarcal del Baix Ebre i la Cambra de Comerç de Tortosa posen en marxa una nova edició del curs Mini MBA. Les platges de l'Ametlla de Mar passen l'estiu amb la qualificació d'excel·lent. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Iniciem el nostre informatiu a l'Aldea, ja que Foment accelera la variant de l'Aldea per acabar-la a finals del 2013. La direcció de l'obra inicia el procés d'asfaltatge d'una part del traçat mentre augmenta la presència de la maquinària pesada i avança la construcció del tram de la via fèrria temporal. Des d'Antena Aldea ens amplia aquesta informació, Seto Gallego.
Foment accelera les obres de la variant de l'Aldea per acabar-la a finals del 2013. Tenint en compte que el calendari oficial del Ministeri de Foment preveu finalitzar les obres l'any 2014, l'acceleració de les obres i el procés d'asfaltament fa pensar que les obres s'acabarien abans del previst. Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Bé, d'acord amb la nota de premsa, amb l'article que ha sortit avui reflexat al Diari de Tarragona, no cal ser altra cosa que el que sempre hem estat, molt prudents, i en aquest sentit també al mateix temps pues, mostrar el nostre optimisme de cara a que l'obra acabi quallant definitivament durant l'any 2013. Hi ha dos components, que és la mateixa dinàmica de la que porta l'obra, amb el desviament de la pròpia via, qüestió que ha de ser resolta el més ràpidament possible pels costos addicionals que genera aquest desviament. També els posteriors desviaments a l'enllaç nord i sud, és a dir, a la zona de Camarles i a la zona propera a l'Ebre, que també comportarà un desviament del trànsit de la Nacional 340, qüestió que també ha de ser resolta el més ràpidament possible. Això són qüestions que ens ajuden a la premura de l'acabament de l'obra. Tot i això, el principal és que el Ministeri de Foment mostri d'alguna manera el seu recolzament en aquest acabament de l'obra amb una dotació pressupostària adequada que permeti a l'empresa solventment acabar l'obra en temps i forma. Per tant, en la prudència que sempre ens caracteritza, alegria perquè les obres funcionen a ple rendiment, alegria perquè els inputs que ens arriben són del tot bons perquè l'any que ve, durant l'any 2013, pugui estar acabada la variant, però també prudència perquè ja hem viscut de tots els colors en aquesta obra i per tant, hem d'esperar a que, com diu la dita, sigui blat, però que estigui el sac i ben lligat.
El consistori preveu l'aprovació per part de l'Estat d'una partida d'entre 7 i 8 milions d'euros en els pressupostos estatals del 2013, quasi el doble de la prevista inicialment, xifrada en 4,5 milions.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que l'alcalde de Santa Bàrbara respon a UP que la denúncia per no convocar els plens ordinaris, per a ell, no té més significació. Boronat també ha dit que rebaixar els sous dels regidors de l'equip de govern és una tonteria monumental. Al final, per ser regidor de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, s'haurà de pagar, exclamava l'alcalde planer. Josep Roig.
Jordi Boronat ha volgut respondre a la denúncia feta ahir pel grup de l'oposició Unitat Planera davant Governació, queixant-se de que només hagi convocat un sol ple ordinari des de l'inici de l'actual mandat. En declaracions fetes a aquesta emissora, Boronat deia que lo realment important és que el ritme de l'Ajuntament no es pari i que lo que no pot fer és convocar un ple ordinari per debatre un o dos punts a l'ordre del dia. Ha coincidit que durant aquests mesos no hi ha hagut suficients temes per tractar en plens ordinaris i per això s'han convocat extraordinaris. Per a mi, com a alcalde, aquesta denúncia no té més significació, responia l'edil.
No, tampoc no té més significació, això almenys per a mi com a alcalde i com a equip de govern. Lo important és que el ritme de l'Ajuntament i l'Ajuntament tira endavant. Que això es faci a través de plens ordinaris, plens extraordinaris, pues bueno, depèn de quan hi ha temes. Jo el que no puc fer que vaig dir que no faria seria convocar un ple ordinari per un o dos punts a l'ordre del dia sense rellevància o sense cap punt, és que no es pot convocar, no?
A la qüestió que també plantejava Unitat Planera sobre la obligatorietat de convocar un ple ordinari com a mínim cada 3 mesos hi hagi o no temes a tractar solament per aprovar l'acte de la sessió anterior, l'alcalde Planer insistia a dir que ja s'han convocat els plens extraordinaris i les juntes de portaveus, on s'ha informat al govern i a l'oposició dels temes que afecten al municipi. En quant al retret de que no es puguin formular preguntes ni precs als plens extraordinaris, responia que no era una norma que haguera fixat ell. En tot cas, jo sempre m'he mostrat obert a informar-los de qualsevol tema que afecta l'Ajuntament, deia Boronat.
Els extraordinaris no han llegut mai, però això no és una excepció que feia Jordi Boronat com a alcalde de Santa Bàrbara, sinó que sempre ha sigut així, no hi ha precs i preguntes, i en tot cas jo sempre m'he mostrat obert pel mecanisme que sigui, inclús vindre a l'Ajuntament, demanar entrevista i trobar-nos per informar de qualsevol tema que afecti l'Ajuntament, revisar documentació, etc. Si no ho fan, és que no és un problema de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, ni de l'alcalde, ni de l'equip de govern.
En la queixa expressada ahir, coincidint amb la denúncia de Banc Governació, Unitat Planera també insistia en que si no es convoquen plens perquè no hi ha temes a tractar, també caldria que els regidors es rebaixessin un 50% el sou que perceben per tal d'adequar-lo a la feina feta. A aquesta qüestió, Bronat responia textualment que aquesta proposta és una tonteria monumental, ja que si a sobre que ni cobren dietes ni quilometratges s'han de rebaixar el miserable sou que cobren, que ben just els arriba per compensar el temps que inverteixen en tirar endavant les seues regidories, al final, per ser regidor de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, s'haurà de pagar, reblava.
No, si al final, per ser regidor de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, hauràs de pagar tu. A Santa Bàrbara, els regidors, quan jo ho he dit moltes vegades, no passen ni dietes ni quilometratges, com passa a moltes altres administracions o a l'empresa privada, i aquí el sou que cobren, el miserable sou que cobren, ben just, els dona pues, per al temps que inverteixen tirant endavant les seves regidories i per a la gasolina que gasten. Per tant, això és una tonteria de les més monumentals.
L'alcalde de Santa Bàrbara finalment reflexionava sobre la dificultat que hi ha en aquests temps per trobar gent disposada a treballar pel poble i formar un equip, i es preguntava què farien ells, referint-se als regidors d'Unitat Planera, si governessin.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre i la Cambra de Comerç de Tortosa posen en marxa una nova edició del curs MBA Business Essentials. Lluïsa Bertomeu.
Es tracta d'un curs intensiu d'extensió universitària de la Rovira i Virgili organitzat conjuntament pel Consell Comarcal del Baix Ebre i per la Cambra de Comerç de Tortosa, mitjançant l'Escola de Negocis per Empresaris del Baix Ebre, EMPE, que té com a finalitat proveir una base de coneixement sòlida i integrada de 4 àrees fonamentals de qualsevol organització: gerència, persones, finances i màrqueting. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, i el gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Minguell, han realitzat la presentació del curs. El president del Consell Comarcal destacava que aquest curs s'emmarca com una de les accions en l'aposta estratègica que realitza el Consell Comarcal en l'àmbit de la dinamització econòmica. El curs Mini MBA Business Essentials és impartit per professors de la URB i de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili. Les sessions es realitzen a la seu de l'Ens Comarcal del Baix Ebre. El curs ha començat avui divendres a les 9 amb la classe Lideratge i Fortaleses, impartida per Joan Ramon Alabert. En total, el Mini MBA Business Essentials té una durada de 48 hores i s'allargarà fins al proper mes de novembre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les platges de l'Ametlla de Mar passen l'estiu amb qualificació d'excel·lent. Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Fundació Europea d'Educació Ambiental i del Consumidor han donat la màxima valoració a l'estat de les platges i de l'aigua durant aquest estiu. Aquesta és una crònica que des de la Cala Ràdio ens porta Francesc Callau.
Les platges de l'Ametlla de Mar han rebut la qualificació d'excel·lent en l'informe que ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua a finals d'estiu respecte al seu estat durant els mesos de juliol, agost i primers de setembre. De fet, la major part de les platges catalanes han obtingut aquest any aquesta qualificació. L'Agència Catalana de l'Aigua, que valora la qualitat de les aigües, coincideix amb la valoració de la Fundació Europea d'Educació Ambiental i del Consumidor, entitat encarregada de l'atorgament de les banderes blaves, que també ha donat puntuacions excel·lents a l'estat de les platges caleres. Aquest any hi havia certa preocupació pel fet que els ajustaments econòmics i de personal han obligat a redimensionar el servei de neteja de platges, prioritzant la neteja i el bon estat a les platges amb distintiu de bandera blava. Tot i reconèixer que algunes de les 29 platges o cales de la costa de l'Ametlla de Mar no s'han pogut netejar amb la mateixa assiduïtat, des de la Regidoria de Medi Ambient s'han mostrat satisfets del resultat final, cosa que atribueixen en part a la bona feina i la implicació del personal de neteja de platges. Eva de l'Amo, regidora de Medi Ambient.
Hem de tenir en compte que la rebaixada de personal és molt, molt important, personal que s'ha dedicat a la neteja de platges, tenint que tindre en compte que l'any passat teníem un número molt important de plans d'ocupació que van estar destinats quasi majoritàriament a este fi. Aquest any no hem tingut, a banda de reducció de personal, no hem tingut cap pla d'ocupació que s'ha pogut decidir en això. Llavors, clar, l'esforç que han tingut que fer des d'obres i serveis, la brigada, és molt considerable i, bueno, sé que ha sigut un esforç personal de cada un dels treballadors i donar-los les gràcies per la feina que han fet en tanta dedicació. Dir que la neteja de les platges s'ha fet sobretot a les que tenen bandera blava, a banda d'algunes més, que també són molt populars, però bàsicament...
S'ha hagut de prioritzar, no?
Sí, s'ha prioritzat sobre aquestes platges.
Pel que fa a l'àmbit de les platges, s'ha valorat també molt positivament l'acollida rebuda per la qualificació d'apte per a mascotes de la platja de Montcaponet i ha demanat seny i responsabilitat als que estan en desacord amb la qualificació de naturista de la platja del Torrent del Pi.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que una cascada fluirà des del pont penjant d'Amposta amb aigua propulsada des de l'Ebre durant 15 dies i a partir del pròxim dissabte, dia 29. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. L'equip d'artístics i d'arquitectes guanyadors del concurs Equips YZ ha iniciat ja els preparatius per a aquest projecte denominat The Waterfall, que es basarà en la instal·lació de 4 bombes al riu i un sistema de tubs a la part exterior del pont que redistribuiran l'aigua per crear una cortina d'uns 50 metres al llarg del riu Ebre. Segons ha manifestat l'arquitecte Anna Morcillo, està pensat aquest front escènic de la ciutat per tal de que sigui un homenatge als ciutadans, al riu i al pont i que sigui moltíssima gent la que pugui vindre a veure-ho. Escoltem a l'arquitecta Anna Morcillo.
Y estamos en un reto a contrarreloj, pero estamos encantados y vamos a ver qué podemos conseguir. Y para el día 29 pensamos tener una cascada que sea como frente escénico para la ciudad y pensamos que va a ser un frente escénico. Va a tener también la fuerza que va a ser un umbral sonoro, porque ahora cuando la cascada funcione, el atravesar el puente va a ser un diferente, vas a estar en un umbral sonoro, el ruido del agua te va a envolver y va a ser algo muy, no sé, pensamos que por lo menos unos días, unas semanas, pensamos que va a tener un punto muy, muy atractivo la ciudad y seguro que va a venir mucha gente a verlo.
La idea de fer una cascada sorgeix, segons els seus ideòlegs, els arquitectes, de la pluja de focs artificials que es fa a les festes majors, el dia dels focs, i vol esdevenir, com dèiem, tot un atractiu per a la ciutat. Ho explicava l'arquitecte.
Nosotros, al tener el puente y al tener el río Ebro en su amplitud y demás, ¿qué mejor forma de hacer un homenaje al Ebro y de hacer un homenaje a esta comarca como trabajar con las aguas del Ebro? Y nos parecía como muy espectacular de repente que el Ebro, en su trazado, de repente en un punto subiera y tuviera un alzado y fuera un Ebro vertical. Entonces se nos ocurrió la idea de, viendo también que hay veces que aquí la lluvia de fuegos que hay, que bajan del puente, lo bonito que es la cortina de fuegos artificiales que hacéis aquí y demás, dices qué bonito sería que en vez de con fuegos artificiales coger el recurso del agua, subirla y que bajara del puente.
Aquesta instal·lació, que es posarà en funcionament el proper dia 29 en un acte d'inauguració d'aquest projecte artístic, segons la regidora, podria també romandre de forma permanent al pont més enllà dels 15 dies previstos de funcionament per poder posar-la en marxa en moments determinats i de festa a la ciutat d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara, obrint tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que Sant Carles de la Ràpita ha estrenat un nou gegant que recrea la figura literària de Sebastià Juan Arbó. Núria Subirats.
La regidoria de Cultura va descobrir el passat dissabte la sorpresa del nou gegant del municipi davant la població. Sebastià Juan Arbó és el nom d'aquest cinquè gegant que representarà el municipi de la Ràpita i que aquests dies està exposat a l'entrada de la Casa de la Vila, al costat de les veteranes parelles de gegants Jaume i Ràpita i Pere i Carme. La creació del nou gegant s'ha fet en un taller ocupacional de cultura popular de Tortosa i ha estat subvencionada per la Diputació de Tarragona, mentre que l'Ajuntament rapitenc ha assumit el cost del vestuari. La regidora de Cultura, Elisabet Castellà, es mostra satisfeta del resultat i ens explica el perquè d'aquest nou gegant que porta el nom de l'escriptor rapitenc per excel·lència.
La creació d'un nou gegant va sorgir arrel d'una proposta de l'Esbart d'en Saire rapitenc. Des de la regidoria de Cultura doncs, ho vam acceptar i ho vam valorar de manera molt positiva, i el que vam fer va ser demanar ajuda a la Diputació de Tarragona, i la creació del gegant la va portar a terme un taller ocupacional que se n'encarregava de realitzar gegants, no per a la Ràpita sinó per a tota la província de Tarragona. D'aquesta manera pues, se va crear la figura del Sebastià Juan Arbó, perquè a veure, d'alguna manera vam valorar que era un any d'alguna manera era l'any d'arbonitzar-nos, no? si em permets l'expressió, i per això vam decidir de presentar-lo enguany el dia 15 de setembre, que és quan han acabat el cicle de xerrades de l'homenatge a la generació dels 30, del 1931, que se va iniciar en la figura de Sebastià Juan Arbó, i d'alguna manera han tancat este cicle d'homenatge en la presentació del gegant. I la veritat és que, bueno, pues que estem molt satisfets, perquè clar, d'alguna manera la creació d'este gegant no ha suposat un cost i ha quedat francament bé.
La presentació del gegant Sebastià Juan Arbó es va fer en el marc de la trobada de gegants i capgrossos que anualment organitza l'Esbart d'en Saire rapitenc i que enguany ha comptat amb la participació d'una quinzena de colles geganteres d'arreu de Catalunya.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que veïns de l'Ametlla de Mar participen al 4 Congrés Internacional d'Art Efímer. Van confeccionar una de les tradicionals catifes de Corpus en una trobada de catifaires que va tenir l'Avinguda de les Drassanes com a escenari. Francesc Callau.
L'entitat Veïns de l'Ametlla de Mar, integrada per una representació dels grups veïnals que confeccionen les catifes de Corpus, participa al 4 Congrés Internacional d'Art Efímer organitzat per la Federació Catalana de Catifaires, que se celebrarà al Museu Marítim de Barcelona fins al 24 de setembre. Prop de 25 veïns i veïnes conformen una representació que s'afegiran a la trentena de delegacions d'arreu del món que participen en ponències, taules rodones de debat i treballs i tallers pràctics. La presentació estrangera o representació la formaran delegats de països de tres continents diferents, així com també de països de Mèxic, Alemanya, Bèlgica, Tòquio, Tíbet, Itàlia, entre d'altres. Carme Sancho, representant de la delegació Calera.
Llavors hem intentat del que és el carrer, de los carrers, pues una d'aquí, una d'allà, i així no fer mal a ningú, ni que ningú se senti ofès, al contrari.
I tothom estigui que pense, representat.
Que pensin que el diumenge tothom, tots els veïns de la Cala, estaran amb nosaltres. I penseu que el diumenge també estaran representats totes les persones que van començar junt amb nosaltres, junt amb Dami, junt amb mi, junt amb la Sifonera, etcètera, Clos de Carramón, etcètera, fent les catifes i que en aquests moments ja no estan. Però tots seran una representació entre nosaltres.
Les diferents ponències serviran per reivindicar el reconeixement social i cultural de les catifes d'art efímer com a element de cultura popular d'interès nacional en els respectius països i estudiar la influència i benefici econòmic de la confecció d'aquestes en la promoció turística de les localitats on es realitzen. A més, hi ha programats 5 tallers pràctics per difondre les tècniques tradicionals d'elaboració de les catifes dels diferents col·lectius i països. Durant el diumenge 23 de setembre, l'Avinguda de les Drassanes serà guarnida a Barcelona amb catifes de flors de totes les delegacions participants. Així mateix es presentarà un document d'ús internacional on s'especifica la metodologia i els criteris de valoració artística de les catifes i les enramades d'art efímer realitzades amb flors i d'altres materials naturals, així com la Comissió Gestora Internacional d'Entitats Catifaires d'Art Efímer, una entitat jurídica internacional per garantir la continuïtat i pervivència d'aquest element i la representativitat dels seus membres. Els veïns i veïnes de l'Ametlla de Mar confeccionen catifes de Corpus des de 1986 amb diversitat de materials, a més de les flors.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En aquesta crònica, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que avui es presenta a Deltebre el curtmetratge Gotes d'aigua de Jaume Moya. Lluïsa Bertomeu.
En el marc dels actes en motiu de la Diada de Catalunya a Deltebre, avui s'ha programat la presentació del curtmetratge Gotes d'aigua del director en postit Jaume Moya, que acosta els fets de la Batalla de l'Ebre als més joves i més grans. La pel·lícula és un treball final universitari realitzat per 5 estudiants, Rubén Molina, Irene Oriac, Elena Prat, Eli Vida i el mateix director Jaume Moya, que va comptar amb la col·laboració de 50 persones. El curt explica les vivències de dos joves soldats de la lleva del Biberó allistats a la Batalla de l'Ebre. Escoltem el mateix Jaume Moya.
Gotes d'aigua és un curtmetratge sobretot fixat amb els xiquets de la lleva del Biberó, en el qual ells comencen a un bàndol i, com que els xiquets, d'alguna forma, no tenen cap ideologia política o estan més perduts, perquè ells, pobres, van ser com reclutats, no? Pues canvien de bàndol perquè creuen que a l'altra banda pues, potser es tiran molt millor. I, al final, Gotes d'aigua només tracta pues, de l'aventura dels xiquets al mig d'una guerra.
La presentació del curt, a càrrec de la historiadora Júlia Idiarte, tindrà lloc avui divendres a les 8 de la tarda a la sala Ramon Calvo de Deltebre. A continuació hi haurà una taula de vivències amb diferents testimonis de la Guerra Civil.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens informa de la pedalada Torre de Vinaixarop que es celebrarà aquest proper cap de setmana. Seto Gallego.
Què tal, Tomàs? Bon dia. Aquest cap de setmana, concretament aquest diumenge 23 de setembre, la regidoria d'Esports, conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, organitzen una pedalada amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012. La concentració de bicicletes tindrà lloc davant de la Casa de la Vila a les 9:30 del matí i la sortida serà a les 10 fins a la Torre de Vinaixarop. La Torre de Vinaixarop o Vinaixarop, data del segle XV-XVI, es troba a la zona nord de l'aldea entre el barranc de Vinaixarop i el barranc d'Espixadors i la torre està amb ruïnes degut a que és de titularitat privada. En parlem amb Yolanda Tomàs, regidora de Medi Ambient i regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Aldea.
Des de la regidoria d'Esports i Medi Ambient us invitem a que participeu el proper dia 23 de setembre a una pedalada. La concentració serà davant la Casa de la Vila a les 9:30 del matí i la sortida a les 10 fins a la Torre de Vinaixarop. Hi haurà regals per a tots els participants.
El recorregut tindrà un total de 17 quilòmetres entre anada i tornada i es faran parades durant el transcurs de la pedalada per descansar i per agafar forces. Hi haurà regals per als assistents i l'organització recomana, com sempre, l'ús del casc, portar roba lleugera, bon calçat, aigua i entrepà per esmorzar. L'Ajuntament de l'Aldea és una de les 250 administracions, entitats i empreses i operadors de transports públics de tota Catalunya adherits a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012. Hem de recordar que la Setmana Sostenible s'organitza del 22 al 29 de setembre, celebra tota Catalunya la Setmana de Mobilitat Sostenible amb el lema Mou-te amb la direcció correcta i proposa una cerca de noves formes de mobilitat per allunyar-se del domini absolut del cotxe particular cap a un transport més sostenible. Sens dubte, aquest cap de setmana es podrà gaudir d'una bona ruta en bicicleta per gaudir de les vistes del Delta, la natura i d'un diumenge amb la família.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De moment, les temperatures els hi costa de pujar a l'interior del territori. A la Catalunya central, fins a mig matí, gairebé migdia, el termòmetre no arribava als 20 graus. Però esperem que aquests núvols baixos, que estan fent una mica de fre a l'ascens del termòmetre, es vagin trencant al pas de les hores. Afecten punts de la Catalunya central, també façana prelitoral, Terres de l'Ebre, i al llarg de les properes hores quedaran, en tot cas, associats i de manera dispersa a la façana litoral i prelitoral. A l'interior, de fet, doncs, el sol ha d'imposar-se i és on esperem que el termòmetre es vagi enfilant amb més força en les immediates hores. No descartem que avui, amb valors una mica més elevats respecte als d'ahir, es pugui arribar a prop dels 27 a 29 graus, sobretot a les zones més càlides del territori. Per tant, l'estiu s'acomiada amb un ambient estable, tranquil, règim de marinades, fins i tot una mica càlid, amb una calor potser moderada, però amb una tendència que el termòmetre vagi cap amunt. I així és com començarà aquesta tardor al llarg d'aquest dissabte amb l'arribada de l'estació astronòmica. Sobretot al voltant de les 5 de la tarda esperem que no hi hagi canvis significatius. Sol, sobretot a l'interior, alguns núvols baixos puntuals a la costa, fent una mica la guitza en aquest sector, i temperatures a l'alça. A partir de la tarda vespre de diumenge, amb la proximitat d'un front, els núvols tornarien a fer-se abundants, potser amb algun ruixat cap a ponent, a Pirineu Occidental, i sembla que arribaran més canvis al llarg de la propera setmana.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.